Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Sabadell, nevada suau de moment que no està quallant al centre. Les reserves de sal i les màquines llevaneus estan preparades pel que pugui passar. Està en marxa l'operació Fred i la recollida de les escombraries avui s'avança, per la qual cosa l'Ajuntament demana que sortiu a llançar la brossa com més aviat millor. Tots els desplaçaments que es puguin evitar són una precaució benvinguda. Les obres d'accessibilitat que s'estan fent a l'estació de ferrocarrils de Plaça Major no estaran enllestides fins al 15 de juny. S'estan instal·lant a les escales mecàniques de baixada des del carrer fins al vestíbul i un segon ascensor cap a l'andana. A l'estació de la Creu Alta també s'hi preveu construir escales mecàniques de baixada des del vestíbul cap a l'andana. Unes obres que començaran al maig i es preveu que s'acabin a l'octubre. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. A aquesta hora comença a Can Llong el partit de waterpolo entre el Natació Sabadell i el Prorreco italià, corresponent a una nova jornada de la Lliga de Campions masculina. L'equip genovès, líder del grup, arriba amb les figures de Guillermo Molina o l'ex del club, Xalo Echenique.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 27 de febrer, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Un grau ara mateix a Sabadell amb aquestes nevades suaus que es comentaven en començar. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem què és el que ens espera el Jordi Cruz. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. Les nevades febles que a hores d'ara afecten el centre i el sud de Catalunya a poc a poc s'han d'anar estenent a la resta del territori. Segurament ja de cara al vespre pugui nevar feblement a qualsevol punt i ara mateix la neu agafa per damunt dels 300 o 400 metres, però segurament de cara al vespre i a la nit aquesta cota, a la qual doncs el neu ja es queda al terra, doncs baixi fins als 100 o 200 metres. Aquesta tarda encara veurem una miqueta el sol cap al Pirineu per Pirineu, però ja de cara a la nit no. La temperatura força baixa, entre els 0 i els 2 o 3 graus positius en general arreu del país, baixant de cara al vespre. Demà esperem que les precipitacions s'intensifiquin i que passin de neu a pluja. De matinada ja a l'extrem sud la precipitació es convertirà en pluja, segurament a migdia la línia que separi la pluja de la neu estigui entre Lleida i Barcelona i de cara a mitja tarda o al vespre ja s'espera que plogui arreu de Catalunya, a més precipitacions que poden ser poc abundants o abundants i la neu pujarà al final del dia fins als 1.600 o als 1.800 metres. La temperatura demà també s'espera que vagi pujant. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Pel que fa a les carreteres que ens queden més a prop, de moment, situació tranquil·la. Només destacar 2 quilòmetres de circulació amb retencions a l'AP7, a l'alçada de Barberà del Vallès en sentit sud, i de moment res més. Si heu d'anar cap a Barcelona, que millor que no ho féssiu. D'altra banda, a les dues rondes, de moment, sembla que se circula amb normalitat. Recordem, tot desplaçament que puguem evitar avui és una precaució benvinguda. La neu, tan esperada per alguns i temuda pels altres, ha començat a fer acte de presència aquesta tarda a Sabadell, però el temporal s'ha d'intensificar entre aquest vespre i demà al matí, segons ha explicat el programa Al Matí, el meteoròleg Xavi Segura. Això sí, malgrat que els cruixos poden oscil·lar entre els 3 i els 10 centímetres, la neu no es mantindrà molt temps als carrers, perquè anirà acompanyada d'una intensa pluja a l'eix.
Doncs sí, Pau, ahir al vespre es van poder veure ja a Sabadell algun de les volves de neu, sense que arribessin a emblanquinar al carrer. I aquest matí, a primera hora, ben just en quedava alguna resta al capdamunt dels cotxes aparcats. A la tarda, la precipitació en forma de neu ha tornat a la ciutat. La situació aquest vespre i nit i demà al matí pot ser diferent perquè la previsió és que la nevada s'intensifiqui a cota zero. Ho ha explicat Segura.
I ben bé, tindrem fins les 6, 7, 8 del matí, pot estar nevant ben bé a pràcticament tot el Vallès, a cota zero i amb uns gruixos que el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que es poden inclús assolir gruixos d'entre 3 i 10 centímetres a tot el prelitoral mentre duri aquesta nevada, val?
L'afectació d'aquesta onada de nevades que arribarà a Sabadell serà molt més intensa que l'anterior, sobretot perquè serà del tot general. Segura ha recordat que només un centímetre de neu ja genera problemes a casa nostra, però tot i això, la part positiva és que la neu anirà acompanyada d'una intensa pluja que ens afectarà demà durant la resta del dia i part de dijous.
Estem parlant d'una afectació pràcticament general a tot el país, a una cota inicialment molt baixa i, per tant, òbviament, aquí hi ha només un centímetre porta problemes. Inclús quan es veuen caure volves, de seguida, és com quan cauen quatre gotes, doncs quatre volves també porten problemes, no? I per tant, l'afectació, de fet, Protecció Civil està emetent molts avisos en aquest sentit, de molta precaució, de no sortir de casa si no és imprescindible, de si es surt de casa portar cadenes sobretot, i inclús està plantejant la possibilitat de prohibir la circulació de camions per tot el territori durant aquestes properes 24 hores.
Davant d'aquesta situació i amb l'activació del pla Neucat, a Sabadell s'ha posat en marxa l'operació Fred per atendre les persones sense sostre. S'ofereixen mantes i menjar calent i la possibilitat de traslladar-se a l'alberg de la Creu Roja o al centre d'emergències municipals. A més, les màquines llevaneu ja estan a punt i també les reserves de sal. D'altra banda, Esmatza farà avui la recollida d'escombraries abans del que és habitual i per això l'administració local demana als ciutadans que llencin la brossa el més d'hora possible. D'altra banda, el Consell Comarcal ha suspès el transport escolar per demà durant tot el dia a conseqüència de la previsió de la nevada. A la comarca hi ha actualment 94 rutes de transport escolar que afecten a 1.500 alumnes de diferents municipis, entre els de Sabadell, Castellà del Vallès, Santa Perpètua o Vacarisses, entre d'altres.
I les obres d'accessibilitat que s'estan fent a l'estació de ferrocarrils de Plaça Major no estaran enllestides fins al 15 de juny. S'estan instal·lant escales mecàniques de baixada des del carrer fins al vestíbul i un segon ascensor cap a l'andana. A l'estació de la Creu Alta també s'hi preveu construir escales mecàniques de baixada des del vestíbul cap a l'andana, unes obres que començaran al maig i es preveu que s'acabin a l'octubre.
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, justifica que aquestes obres no es deixessin fetes quan es van construir les noves estacions ara fa escassament mig any.
Aquestes són obres que vam en el seu dia treure del projecte principal per poder treure-li allò, pes econòmic, i acabar les obres principals, i el que vam comprometre, i així estem fent, és anar on veiem que són més necessàries, la resta d'escales o ascensors, anar-ho fent.
Per altra banda, l'antiga estació de Sabadell Rambla, reconvertida en un centre formador i de pràctica per a situacions d'emergències, servirà d'exemple per una jornada sobre les estacions del futur que es celebrarà el mes de juny a la ciutat. L'objectiu plantejat és que les futures estacions que es construeixin puguin tenir altres usos no ferroviaris.
Hi haurà govern els propers dies i s'investirà Puigdemont. Aquestes són les paraules del portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats, el sabadellenc Gabriel Rufián.
Agradi més o agradi menys, aquest procés polític sempre ha demostrat que les tres forces principals es posen d'acord des d'espais socials i ideològics molt diferents, i aquesta vegada serà igual.
Per tant, estan tancant els últims serrells d'una negociació que podia durar hores.
Dies.
El diputat va parlar amb Ràdio Sabadell abans de la presentació del llibre Gabriel Rufián, La voz de la calle, que l'escriptor basc Igor Melchor va presentar ahir la tarda a la llar del llibre. Repassem què més ha dit el polític d'Esquerra en aquesta entrevista.
S'investirà un govern legítim a Brussel·les i un braç executiu a Catalunya.
Farà un Parlament a Brussel·les amb qui vulgui, també amb alcaldes, amb qualsevol líder polític sobiranista que vulgui anar.
Junqueras hauria de ser el candidat si no s'investeix Puigdemont al Parlament.
Nosaltres hem estat molt, molt clars, igual que les CUP i el PDeCAT i Junts per Catalunya. La intenció, després de guanyar una altra vegada en les pitjors condicions possibles, era restituir el govern legítim, restituir el president legítim. No volem a ningú més a la presó, i això significa fer a Puigdemont president a Brussel·les i tenir un altre president aquí al Parlament de Catalunya.
Alguns noms dels comuns ajuden a ampliar la base de l'independentisme.
Figures com Albano Dante, Jaume Asens, Marta Sibina ja reflecteixen aquesta ampliació, aquest creixement cap a l'esquerra autodeterminista, com diu el Joan Tardà, i crec que l'1 d'octubre el que va passar és que l'eix va canviar de democràcia sí, democràcia no, independentisme no, a independentisme sí, a democràcia no, democràcia sí.
La comissió del Congrés del Diputat sobre l'imam de Ripoll prosperarà si el PSOE hi dona suport.
Jo crec que en qualsevol democràcia plena, en qualsevol país normal i corrent, doncs un fet tan greu com que el líder de la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i a Cambrils doncs tinc una relació confessa amb el CNI, doncs que això passi sense pena ni glòria per les portades dels diaris, doncs és una reflexió per part de tothom, no? Nosaltres demanem una comissió d'investigació, demanem explicacions a PP, PSOE i Ciutadans.
La proposta arriba després que la mesa de la Cambra Baixa rebutgés la compareixença del ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido.
La Crida ha tornat a obrir el procés de presentació de projectes per rebre el finançament del qual anomenen retorn social. Durant el mes de març es poden presentar les sol·licituds a través del seu web, que se sotmetran a votació popular del 20 d'abril al 6 de maig. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda. La Crida destina el 25% del pressupost del seu grup municipal als projectes de retorn social. Enguany són 22.127 euros, una mica inferior a l'any anterior, que es repartiran en diversos projectes que rebran fins a 1.000 euros en la primera categoria o fins a 2.000 euros en la segona. La novetat d'aquest any és que els projectes han de tenir un impacte social i complir un dels tres objectius marcats, que ha explicat la portaveu de la Crida, Sandra Alcalde.
S'ha de complir un d'aquests tres objectius amb el projecte, que és un d'ells és que tingui una incidència directa a algun barri de la ciutat, que hi hagi una millora transformadora al barri. Un altre és que estigui destinat a un col·lectiu d'exclusió social. I el tercer punt que s'hauria de complir és que fossin accions destinades a perspectiva de gènere. Llavors, un d'aquests tres punts s'hauria de complir en el projecte.
Les votacions dels projectes es podran fer a través del web i en alguns punts físics. Els projectes definitius es donaran a conèixer el 24 de maig en una gala al Centre Cívic de Can Deu. Des de la Crida també han avançat que l'any que ve no hi haurà convocatòria de projectes de retorn social per no interferir en la campanya electoral de les municipals.
Els 50 anys d'història del moviment veïnal de Sabadell veuran la llum entre aquest any i el següent. És el calendari amb el qual treballen des de la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, per documentar totes les reivindicacions de les entitats sabadellenques. Quedaran plasmades en tres formats per arribar al màxim nombre de públic possible, en un llibre, un còmic i una exposició i DVD. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des de la FAP asseguren que hi ha una falta de documentació dels moviments socials i l'àmbit veïnal no n'és una excepció. Per això, des de la Federació tenen el repte de registrar per la posteritat la feina feta a la ciutat aquests 50 anys, com apunta el seu president Manuel Navas.
Creiem que la ciutat no seria el mateix sense el moviment veïnal. Les aportacions que han fet han sigut molt importants, no? I a partir d'aquí, pues, bueno, la història és de que hem cregut important donar ressò i difondre la ciutadania la feina feta durant tot aquest temps, no?
El projecte per recollir la història del moviment veïnal sabadellenc, finançat pel procés participatiu Construint Ciutat, vol explicar com als anys 60 van començar a aparèixer les primeres associacions de veïns, arribant al seu moment àlgid a les dècades dels 70 i 80 amb les reivindicacions organitzades al carrer. Ara, després d'anys de crisi econòmica, no només haurien agafat més força, sinó que tindrien més sentit que mai. Ho ha apuntat Jordi de Riba, responsable del DVD.
Intentant demostrar, o com a mínim és una mica la tesi, que jo crec que tenim tot l'equip, de que el moviment veïnal ha tingut molt passat, té present, però també té futur, i nosaltres, jo m'estic trobant amb gent que ha entrat en el moviment veïnal fa pocs anys i que estan aportant hores de la seva feina a gent jove, que no seria el tòpic de dirigent d'associació de veïns que tots tenim al cap.
Ara mateix la FAP treballa en la recerca de material i de testimonis per crear els quatre productes sobre la història del moviment veïnal, orientats a públics diferents.
L'ONG Actua Vallès de Sabadell i la Fundació Fopar de Terrassa tenen en marxa un programa pioner al nostre país d'assistència sexual per persones amb discapacitat psíquica. Actua Vallès està oferint ara mateix formació a 6 treballadores sexuals per poder treballar amb aquest col·lectiu que té molts problemes per poder tenir relacions. El programa arriba a aquesta fase arran dels bons resultats de la primera prova pilot en marxa des del 2015.
Segons Fopar, un 3% de les persones amb discapacitat viuen la seva falta d'experiències sexuals com un problema emocional que condiciona negativament el seu dia a dia. Comprovar aquest fet a través de casos reals és el que va portar la Fundació a buscar la implicació d'Actua Vallès per encetar el projecte. N'ha parlat el psicòleg de l'entitat terrassenca Roman Robledo al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Nosaltres detectàvem incidències de relacions indegudes o de conductes que no eren correctes entre ells o amb persones que no havien de ser necessàriament amb discapacitat, i partien d'aquesta limitació que ells tenen de base, no? Dificultat per relacionar-se o per comunicar realment el que desitgen. Llavors nosaltres a la Fundació ja des del 2005 sí que ja teníem elaborats protocols d'actuació per com intervenir davant d'aquestes situacions, no? Que a vegades es podien considerar assetjament de manera incorrecta, perquè darrere d'aquesta conducta suposadament d'assetjament el que hi havia era una necessitat no coberta.
Ara mateix Actua Vallès està oferint formació a les treballadores sexuals interessades en sumar-se al programa, seguint els exemples d'iniciatives implantades a Holanda o Suïssa. L'objectiu és que sàpiguen com tractar les persones amb discapacitat i aconseguir que siguin una experiència terapèutica.
I Sabadell participa del macroanàlisi que l'Observatori dels Centres Urbans ha posat en marxa la Fundació Comerç Ciutadà. L'objectiu és descobrir com es comporten els vianants i obtenir així patrons de consum. Amb les dades recollides, tècnics de la Universitat Autònoma elaboraran mapes anuals per veure'n l'evolució.
La capital vallesana participa en Olot, Vic, Figueres, Terrassa, Granollers, Tarragona i Mataró en l'anàlisi semestral dels seus eixos comercials més cèntrics. Jordi Obradors, gerent del Sabadell Comerç Centre i secretari de la Fundació de Comerç Ciutadà, explica quin és l'objectiu de l'Observatori dels Centres Urbans.
Nosaltres estem monitoritzant cada dia aquestes ciutats, amb dues onades per ciutat, o sigui, una onada d'hivern i una hi ha dos moments a l'any, que Sabadell, en aquest cas, que estem parlant, tenim aquests comptadors. Dos cops l'any, són dues monitorizacions. Cada tres mesos nosaltres estem podent censar les botigues a peu de carrer una per una, i per tant això és una monitorització constant. I el que sí que ens hem plantejat és una presentació anual.
L'Observatori analitza la informació de 19 comptadors tiroelèctrics que treballen amb imatges de calor per detectar quanta gent passa pels carrers.
El Sabadell Radiolab ja ha estat presentat en societat. L'escola de ràdio ha ocupat l'auditori de la Biblioteca Vapor Badia al llarg d'aquest dimarts al matí per presentar l'oferta formativa que està preparant. Entre els presents, cares mediàtiques com ara Salvador Olsius o Gemma Nierga, declarada padrina del projecte.
Els diferents actes previstos al programa de presentació de Sabadell Radiolab s'han anat succeint. L'arrencada ha estat una conferència del presentador i periodista Salvador Olsius, que és membre del Consell Audiovisual de Catalunya. Olsius s'ha mostrat partidari de traçar unes línies vermelles a nivell de continguts, però de no posar portes al camp, ha dit. També ha rebut amb satisfacció la idea de l'escola pública de ràdio, alertant que algunes iniciatives privades només pensen a fer diners.
Contra el que jo sí que havia sigut un autèntic, no sé com ho diria, abanderat, era contra iniciatives de certes escoles de ràdio que s'havien plantejat temps enrere com iniciatives privades, que eren allò que es diu un papadineros, allò per enganxar nanos cap al que fos, no accedien doncs, a les facultats de periodisme o allà en fos i que volien ser locutors d'esports o de no sé què i que vinga, pagar amb grans matrícules i no sé què, i crec que en el fons el que feien era frustrar-los perquè es demostrava que aquelles escoles no eren la via d'accés.
La padrina de l'esdeveniment ha estat la comunicadora Gemma Nierga, guanyadora de 3 Premis Ondes i exemple d'innovació radiofònica. Sabadell Radiolab oferirà cursos d'especialització en formats transmèdia, de convèncer amb una taula la Falques de Ràdio de fer programes de radiofórmula. També un mòdul per a tècnic de so, un de comunicació radiofònica. L'emissora de Saragossa TAFM és un dels referents d'innovació i d'educació radiofònica. El seu creador i coordinador, José Fernández, ha participat a la taula rodona de la presentació i ha valorat la importància de projectes com Sabadell Radiolab.
Es fundamental para el futuro de la radio que nazcan proyectos como Sabadell Radiolab para incitar a aquellas personas de cualquier edad que tengan intención de contar cosas y de imaginarlas además a través del sonido, tener ese canal, esa puerta abierta donde poder entrar a aprender a hacer todas esas cosas.
El projecte inclou col·laboracions socials. A més, UAB, ESDI o l'Estruc o els instituts són entitats acadèmiques amb les que s'està treballant.
Us expliquem de manera més breu que el cantautor barceloní Antonio Orozco serà a Sabadell l'1 i 2 de març del 2019, d'aquí un any. Ho ha fet públic avui l'Ajuntament de Sabadell a través de les xarxes socials.
Orozco pujarà a l'escenari de la Faràndula en un doble concert per presentar un espectacle amb els seus grans èxits sota el títol d'Único. De fet, aquesta serà la segona temporada de gira després de l'èxit de la primera, que va començar el 2013 i es va allargar durant el 2016. En aquesta segona temporada, Orozco farà un centenar de funcions al conjunt de l'Estat espanyol. La venda d'entrades per les dues actuacions de Sabadell i de la resta de l'Estat es poden comprar ja a partir d'avui mateix.
I els Mossos desarticulen dos grups de lladres que actuaven al Vallès.
Les detencions es van produir a Cerdanyola del Vallès i a Barberà quan els agents van agafar infraganti a 4 persones. Els detinguts són tots homes d'entre 20 i 39 anys i estan acusats de robatoris amb força almenys a 5 domicilis. Els encausats van passar a disposició judicial i es troben en llibertat amb càrrecs.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
bon viatge.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
El Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Ja tenim el Marc Pijuan a l'estudi. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Pau.
De moment continua nevant a Sabadell i ara donem pas al floc d'esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui comencem la informació esportiva amb un partit en directe al que estan disputant des de les 7 a Can Llong entre el Natació Sabadell i el Prorreco italià, corresponent a una nova jornada de la Lliga de Campions masculina. Allà hi tenim el nostre company Adri Arroyo. Bona tarda, Adri, com va la cosa de moment?
Bona tarda, doncs ara mateix amb tota la bombonera de Can Llong, que si fora deies que cauen flocs, aquí la veritat és que l'ambient és ben calent, sobretot amb l'aturada del porter de Pepe Motos, el capità, en aquest xut últim del conjunt italià. Recordem, qui visita avui la bombonera a les piscines Carles Ibars és el 8 vegades campió d'Europa i anfitrió a la futura final a 8 de la competició europea de la Champions, el Prorreco italià, però de moment el Sabadell està plantant cara. Ara mateix perd per 3 gols a 5, però ha arribat a anar per davant en el marcador durant pràcticament tot el primer període. Primer amb el gol d'Òscar Carrillo, que fins i tot ha fallat un penal que hagués suposat el 2-0, i després a partir del gol de Nicola Guito, Vicente Matoso ha tornat a ampliar la diferència del Natació Sabadell. A partir d'aleshores, però, el conjunt transalpí ha aconseguit agafar l'avantatge en el marcador. Ara mateix, 3 minuts 49 segons per arribar al descans, tot obert. La lògica diria que el líder d'aquesta lligueta, el Prorreco, hauria d'imposar-se, però de moment planta cara al Natació Sabadell, l'Estralpul, que perd per 3 gols a 5.
Gràcies, Adri. Fem un últim apunt de waterpolo, en aquest cas femení, perquè la selecció espanyola, amb 8 waterpolistes del club, ha jugat aquest migdia un partit corresponent a la Lliga Mundial contra Rússia. Les de Mikioka han guanyat per 7-9, amb 2 gols de Pili Peña, 3 de B. Ortiz i un Dani Espar, un resultat que les deixa líders del seu grup. I continuem amb futbol, lluita, esforç, sacrifici i caràcter. Amb aquestes paraules podríem definir aquestes alçades de la temporada al Sabadell 2017-2018. La mostra més clara és l'empat rescatat ara fa un parell de dies a Som Malferit al camp de l'Atlètic Balears, amb tots els elements possibles en contramarc.
I unes característiques que també ha volgut destacar Dani Gómez, el lateral esquerre reclinat, que diumenge va tornar a l'11 titular després de 3 partits d'absència.
Es algo que nos define desde el principio. Sí que es cierto que hay partidos que podemos estar mejor, podemos estar peor, podemos estar más acertados o menos, pero yo creo que este equipo se deja el alma en todos los partidos y yo creo que es algo que nadie podrá reprochar y a partir de ahí yo creo que un equipo se construye desde ahí. Evidentemente hay cosas que mejorar y lo estamos intentando, pero bueno, eso yo creo que no nos falta desde el primer partido y no nos faltará nunca.
L'equip avui ha descansat i no serà fins demà quan comenci a preparar el segon compromís al que l'enfrontarà el Saguntino diumenge a la nova Creu Alta. Els de segon són ara vuitens de la Lliga amb 38 punts i estan realitzant una gran temporada. També són semifinalistes a la Copa Federació. Dani Gómez no dubta en remarcar el potencial del conjunt valencià.
Todo el mundo tiene que saber que es un equipo que va a ser muy complicado, es un equipo que lleva haciendo una temporada muy buena. Creo que incluso sin ser su objetivo principal el poder estar peleando arriba. Entonces, bueno, yo creo que no hay que subestimar al rival nunca, y menos a un equipo que lleva los puntos que lleva y que ahora mismo, pues bueno, yo creo que están bien.
Com dèiem, demà torna la feina a l'equip de Toni Saligrat, mentre la cita de diumenge a la nova Creu Alta contra el Saguntino començarà a les 12 del migdia.
I en bàsquet, Ràdio Sabadell us ha avançat aquest matí que Òscar Cervantes ja no és el tècnic del bàsquet Pia. La manca de confiança de la plantilla i els mals resultats de l'equip són els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió.
L'últim enfrontament va ser la derrota a casa contra el filial del Mollet, que deixa els de Can Colapi a l'últim lloc de Copa Catalunya. El fins ara tècnic Escolapi parla d'una estadat a l'hora de renunciar al càrrec.
Jo tinc que ser honest amb mi mateix. Els resultats no acompanyen, no he acabat de trobar la manera de fer-ho ja l'equip i penso que aquestes alçades, doncs la persona que vingui al mateix equip, doncs lògicament estan a temps de salvar la categoria, de quedar últims estan a temps i de poder al·ludir al playoff o inclús si tingués que jugar, pues jugar-los amb garanties, doncs que tingui marge per poder treballar.
Les regnes de l'equip les agafarà ara el director esportiu de l'entitat, Jaume Prat, com a mínim pel següent partit, aquest cap de setmana a la pista del Samà de Vilanova, un rival directe a la classificació. Si la directiva no troba el recanvi ideal, Prat es faria càrrec de l'equip fins a final de temporada.
Un podi i un novè lloc han estat els millors resultats de la Joventut Atlètica Sabadell al Campionat d'Espanya de cross per equips que s'ha celebrat el passat cap de setmana a Gijón. L'entitat que presideix Josep Molins hi va prendre per amb 6 equips, sent el club de Catalunya amb més representació.
Laia Casa Joana, quarta classificada a la prova júnior, va ser l'atleta de la JAS que més bon paper va fer. La castellarenca es va quedar a 13 segons del podi demostrant la seva qualitat. Josep Molins, president de l'entitat, destaca el potencial i sobretot l'esforç diari d'aquesta atleta.
Són unes atletes que ja entrenen bastant, molt bé, i estan més que contents del resultat que han fet, que s'ho mereixen, eh? Ja s'ho han guanyat, ja.
A nivell col·lectiu, el quart lloc de Casa Joana va ser clau perquè l'equip júnior de la JAS aconseguís el subcampionat d'Espanya júnior de cross. Així doncs, l'esforç econòmic de la JAS ha tingut recompensa amb aquest segon lloc de l'equip júnior femení. Aquest ha estat el de cross de Gijón.
I en pàdel, bona actuació de l'equip masculí del Cercle Sabadellès 1856 al Campionat de Catalunya celebrat al Prat de Llobregat aquest cap de setmana passat. Els jugadors locals van arribar a les semifinals del torneig després de desfer els quarts de final del subcampió de la temporada passada, l'Indoor Tennis Granollers.
Un triomf que d'entrada assegurava el primer i principal objectiu de l'equip sabadellenc, mantenir la categoria i quedar entre els 8 millors equips de Catalunya. A les semifinals, però, els jugadors dirigits per Bruno Barrientos no van poder superar el Real Club Tenis Barcelona, un dels favorits, i van caure per un ajustat 3-2. Ara bé, Barrientos assegura que en un o dos anys, com a molt, el Cercle serà candidat a la victòria final i n'explica els motius.
La diferència al final és que la gent, contra més jove, més recorregut de millora té, no? I els clubs grans, el Polo i el Barcelona, que van fer la final, doncs, bueno, ja comencen a tindre la seva edat, no? Són veterans i que juguen molt bé a pàdel. Estem parlant del Vela, eh? O sigui, el Vela ha anat a jugar, no? És el número 1 del món de pàdel, no? Però, clar, tenen... No tenen tant marge de millora com els nostres jugadors d'aquí del club, no?
La final entre Tenis Barcelona i Polo se la van dur al segon equip, el Polo, el favorit, ja que a les seves files comptava amb l'argentí Fernando Velasteguín, el millor jugador del món de pàdel.
I abans de marxar, Marc, podem actualitzar el marcador del waterpolo?
Doncs sembla que els italians han estirat una mica el marcador, ara mateix guanyen per 3 gols a 7 a Calllong.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter o Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.